9:18, tornem al Sant Cugat a fons, ho fem per la tertúlia Maria. Home, Maria Sansa, bon dia.
Bon dia.
Domènec Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Montse Moral, bon dia.
Molt bon dia.
Ja, home, ja, un honor saludar per segona setmana consecutiva, Alba Roda.
Bueno, ara sí, complet.
Quina alegria, quina alegria.
Bon dia a totes i tots.
Com esteu?
Bon dia, Albert.
Bé.
Home, molt mullats. Estem
sí,
molt mullats.
Sí, no? Encara esteu traient aigua de casa.
No, jo, a mi per sort no venen.
Per sort, aquí no ens ha passat.
No, jo
però...
sí, vaig arribar a xup. Sí,
ah, jo
sí,
vaig arribar... Sí. No, encara, avui m'he hagut de canviar de sabates perquè no podia posar-me les que portava aquell dia.
Sí, home, jo ahir vaig haver-me de canviar de sabates perquè dimarts en vaig deixar unes ja, ja perdudes de, per sempre. Llavors, bé, escolteu, més enllà d'això, avui s'obre Cugat.cat amb el titular de l'entrevista de Diana Riba, que diu: el meu marit ha estat 40 dies empresonat amb el PP i 400 amb el govern socialista. Aquest és el... També he explicat en aquesta entrevista les sensacions una setmana després de conèixer la sentència, i ha agraït també la reacció ciutadana, a més de posar en valor l'altaveu que suposa explicar en primera persona el cas català al Parlament Europeu. Bé, l'entrevista és llarga i és densa. També parla d'aquest pacte de govern a Sant Cugat. Creieu que al final, una vegada va sortir tota la sentència, també a les protestes posteriors, veieu que el govern pot continuar sent sòlid, o creieu que pot patir una mica?
Quin govern?
El govern de Sant Cugat.
Ah.
Maria Romero, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Tres governs, no?
Si es trenca el govern de Sant Cugat, s'ha de trencar el govern de la Diputació.
Per exemple.
Per força.
Però ja ho sabien, no?, que generaria així. Vull dir, no,
estava
no...
assajat. Vull Creu dir, que estava assajada
ja,
la reacció.
Ja quan es va formar aquest govern ja sabien que vindria una sentència, ja s'intuïa que no seria absolutòria, i per tant, penso que no ha canviat res aquí. No? Diferent seria que quan formessis el govern no sapiguessis que tens líders polítics a la presó, que estàs pendent d'una sentència que caurà
sí, però,
en
tota manera,
poques setmanes.
El govern aquest va dir que si hi havia una sentència amb allò no estarien d'acord, però moltes coses de ciutat estarien d'acord.
Per això, vull dir que...
I tampoc no és que féssim una tragèdia ara també del... Evidentment, segons la intel·ligència dels grups polítics, doncs tiren endavant, perdó.
Per això deia que no ha canviat res, no? A no ser que algú es desmarqués, però...
Seria estrany, no? En qualsevol cas, la reacció del PSC de Sant Cugat davant la sentència segurament ha sigut més tèbia, no?, que el PSC d'altres llocs, o fins i tot que el PSOE.
Jo penso que ha sigut exactament igual a tot arreu.
Més o menys.
No, jo no he vist cap declaració.
Bueno, que estem en un període electoral, que ningú se n'oblidi, no? Que
sí, sí.
El 10 de novembre la ciutadania està cridada a votar, per tant, aquí s'estan fent molts equilibris.
Bé, sí, perquè de fet queden 15 dies. Ja podeu mirar, no sé si ho heu mirat, a Cugat.cat hi ha un enllaç per veure si us ha tocat a la mesa electoral.
Sí?
He vist la notícia, però no he mirat si...
No has mirat a veure si hi havia hagut mala sí. sort, no?
No ho he mirat.
Jo no hi entro perquè sempre que penso que hi entro deixaré dades meves i diran: mira, aquesta que s'informa, aquesta deu voler venir a una mesa.
Jo ho miro al segon 5 de veure l'enllaç, perquè...
Això es fa per sorteig, no?
Es fa per sorteig i des de l'Ajuntament es comunica de seguida,
sí, de seguida
el mateix dia del sorteig. Es comuniquen a les persones.
Jo m'imagino que t'ho deuen comunicar.
Sí. Ara hi ha un munt de gent que li ha tocat repetir més d'una vegada a la mesa, hi ha gent que no hi ha passat mai.
Jo he de dir que vaig estar empadronat durant 5 anys en un poble de 50 habitants i no em va tocar mai.
A quin poble?
El de Teruel, el poble de la meva mare.
Ah.
Et deurien conèixer.
No em va tocar mai.
Et deurien conèixer.
Sé que es fan barrabassades en determinats pobles petits, sí, de gent que, ostres, aquest li compliquem molt la vida si el fem venir, que traiem el nom i ja està. Però a Sant Cugat, en principi, això no funciona així.
No.
Hi ha unes premisses que es van fer després de les primeres eleccions de l'any 79, perquè l'any 79 va tocar molts presidents de mesa que eren analfabets. Sí. I va haver-hi molts problemes. Jo concretament vaig estar en una mesa com a interventora que el president de mesa era analfabet i per tant els interventors vam haver de fer la feina. Però a partir de llavors es va predeterminar l'edat que pots formar part de la mesa i el nivell d'estudis. Suposo que continua igual, perquè jo ja fa anys que no me n'encarrego, però suposo que continua igual.
Jo l'any 79, sembla que van ser les primeres, no? El 79.
Sí. Bueno, les primeres van ser el 77.
El 77. Jo diria que el 79, si recordo malament, estava empadronat a Barcelona i vaig ser l'única vegada que he sigut president d'una taula.
Home, ets president de l'Ateneu.
No, home, però això és d'ofici. Això és d'ofici. Jo soc president d'ofici. Però no, però va ser un xoc, perquè realment doncs, va ser l'època de la democràcia al principi, i francament va ser impressionant. O sigui, va ser una cosa que ho recordaré tota la vida.
De fet, jo penso que ha de ser una experiència, això, d'estar en mesa electoral, no? Com per fer una vegada a la vida.
Una experiència bastant avorrida, eh?
Va per fer una vegada a la vida.
No, no és...
No?
A veure, depèn del col·legi, no? Una mica, també.
Jo no em fa cap mena d'il·lusió.
Jo com a presidenta ni vocal no hi he estat mai, però com a interventora hi he estat des del 77 a totes, excepte les dues últimes que m'he negat per edat, ja, eh?
Apoderada i interventora.
Apoderada i interventora. I, home... xerres amb la gent que ve, coneixes a molta gent... Bueno, sí. No és, jo no tinc la sensació d'haver-me avorrit aquell dia.
Jo he estat d'interventor i d'apoderat aquí a Sant Cugat, en el seu moment amb Esquerra Republicana i després amb el PSC, i francament, doncs, bueno, va ser interessant.
A mi no em crida l'atenció.
Jo almenys al col·legi que em toca aquí em faria una mica de mandra, perquè és que no hi ha ningú. És el de l'oficina d'estacionament regulat, que és una, crec que és una mesa i està sempre buit.
Però és la festa de la democràcia.
Però, ja, però poca festa ja si vas a un bar i està buit.
M'estranya que la gent jove, com sou vosaltres, no tingui una il·lusió brutal.
Totes les meses tenen 800 persones com a mínim que han d'anar a votar.
Sí.
Però si n'hi ha més d'una...
Això de la fet de dir que unes eleccions són la festa de la democràcia està molt penalitzat, dins dels mitjans de comunicació.
Home, ja ha passat.
Però al final és un dret que tu tens.
Només està penalitzat dins dels mitjans de comunicació.
En aquell moment era la festa de la democràcia.
Els que ens vam passar molts anys volent votar i no poguem. És una festa.
No, home, esclar, però és un tòpic ja.
Exacte.
És a dir, com a tòpic, no perquè deixi de ser veritat o
vivim
o
de tòpics, vivim de tòpics.
Sempre,
sí, això també
sempre,
és veritat.
De totes formes, jo crec que viure experiències noves a la vida sempre és positiu, sempre aprens i és enriquidor. I jo mai m'ha tocat ser membre d'una taula, però aquest any em vaig estrenar per primera vegada a col·laborar amb una llista per les candidatures municipals i vaig fer per primera vegada d'allò d'interventor apoderat o bueno, que es digui. I jo ho vaig viure com tu, Maria, com una festa, com una oportunitat de conèixer altra gent, perquè, a veure, si tu tens vocació de servei i ganes de fer alguna cosa per la teva ciutat, pots fer-ho des de diferents maneres d'actuar i has de pensar que l'altra persona que està allà també vol el millor per la ciutat. I en general és així. Jo, la veritat, jo anava del número 13 de Junts per Sant Cugat i vaig fer molta amistat amb el número 13 d'Esquerra Republicana. Perquè que estava allà, perquè aquella persona...
Era pel número o per...
que casualment vam viure,
coses.
No?
Mira, era el seu homòleg.
Vam ser dos números 13, però jo li vaig veure a aquella persona, Enric, si no recordo malament, que tenia un esperit de fer coses, una alegria a la cara, i ens ho vam passar bomba, i vam parlar amb tothom, dels companys, tots vam tindre conversa, i va ser, jo crec que és enriquidor, perquè ningú té la veritat absoluta de res, i tot és... jo m'agrada compartir opinions amb la gent.
Vaja. Montse Moral és una persona molt positiva, hem d'aprendre molt d'ella.
Montse Moral, el que m'estranya és que dius que vas anar al col·legi i vas conèixer gent nova, jo pensava que coneixis a tothom.
Sí.
No, mira, a l'Enric no el coneixia i no...
Qui és el número 13 de qui era?
D'Esquerra.
D'Esquerra Republicana.
D'Esquerra Republicana, em sembla que és l'Enric, ara hauria de... que a vegades els noms no... Però bueno, sé que treballa a Hewlett Packard, és de l'AMPA de l'escola, i bueno, una persona super positiva. I bueno, ja dic que ella...
El que passa és que, Montse, aviam, segons quines experiències, si parles, per
Enric,
exemple...
Enric Òdena.
Sí, exacte, l'Enric Òdena.
És que estiguem aquí ràpid.
Si parles amb el número 13 del PP o del Ciudadanos, també t'ho passaràs bé?
Mira, saps qui...
No, aquesta és la dubte, no? Que moltes vegades penso... que evident, també t'ho tindries que passar bé, perquè són persones que també tenen vocació de servei.
Jo vaig parlar amb totes les persones, és que parlar amb totes les persones, l'altre és que després pensa igual que elles, però per parlar...
Amb aquests que dius tu, jo amb algunes eleccions m'hi he hagut de discutir bastant i els he hagut de demanar a la policia municipal que els fes fora d'on estaven.
Bueno, vull dir que...
A veure, l'experiència, per exemple, ara tinc el nom a la punta, però sí que m'ajudareu a recordar el nom, era un, el del PP aquest any, és un noi que havia sigut regidor de l'Ajuntament, que ara viu a Sabadell, molt jove.
L'Àlvaro Benejam? No, no.
No, no, que era de... Era de Convergència, el Tizón.
Sí. Tizón.
El Tizón. I que ha separat del PP.
El Tizón és del PP, ara.
Sí. Ara sí, va anava vindre com a interventor del PP, anava que va ser una sorpresa.
Anava a la llista del Partit Popular a Sant Cugat.
Sí, 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 anava amb ells. Va ser una sorpresa.
Per cert, tindrem el secretari general de Vox votant altra vegada a Sant Cugat, no?
Serà no, de les... Ortega Smith? No, 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 no. Que ja s'ha canviat.
Ah, ja no vota a Sant Cugat?
Que ja no. De fet, no sabem molt bé per què va votar Sant Cugat.
Per tocar la pera.
No, home, que... no pot triar, no pots triar això.
Però què vols dir, que ja s'ha canviat, que s'ha empadronat
sí,
a un altre lloc?
Està empadronat a un altre lloc, de fet vivia a un altre lloc, però no sé, no sabem per què tenia el padró aquí. Suposo que potser en algun moment hi va viure i no s'ho va canviar i per això hi havia el...
Sí, que aquesta vegada no,
aquesta vegada no hi haurà...
Que el Nacho Garriga de Vox és de Mirassol. Sí. Els pares són de Mirassol. El conec des que va néixer. Li donava Carmelo, això,
que li diguis,
a la farmàcia.
Que li diguis Nacho vol dir que el coneixes, eh?
Perquè el vaig conèixer de petitó, ara sí, no, sí, sí.
Però, doncs, jo vaig parlar moltes vegades amb el Bergua, per exemple, i era un tio interessantíssim, es podia parlar de tot. La veritat és que hi ha gent que, òbviament, no, encara que sigui d'un partit diferent, no pots parlar.
És que jo, sí, el que dèiem un dia amb tu, Albert, jo no entenc que si no penses com jo, estàs contra mi. Aquesta mentalitat de dir, jo estic aquí, i si tu ets com jo, entres, i si no, no, és que això està, et tanca, et treu moltes oportunitats d'aprendre. I no evoluciones, i jo crec que és bo sentir i escoltar i sobretot respectar.
Però tu veus, per exemple, una Lorena Roldán, un personatge com és, no? La cap de l'oposició ara mateix, podent-hi parlar de tot? O precisament el seu partit...
Jo penso que sí.
Sí?
De tot sí, el procés evidentment que no. Però de tot pots parlar.
Vull dir, no falta, dir, no falta dir, una no, mica poder parlar de tot.
És que els polítics parlen de tot, no parlen solament de política. Parlen de tot sortosament. Per tant, anem a dir, pots parlar de tot, perquè hi ha moltes coses sortosament en aquesta vida que no sigui el procés. Encara que ens facin veure que només existeix el procés.
Estic segur que sí.
Per tant, anem a dir, doncs hem de ser una mica més amplis de mires, no?
Passa que jo veig el que és polítics mediàtics, els veig com programats, no? Has de dir esto, com gossos d'atura o gossos de presa, no? Tu surt i va. I estic segur que com a persones tenen altres idees, però no ho sé, no ho sé perquè no els conec, aquest, no? Home, d'entrada, jo també m'entenc més amb unes persones que les altres, però sempre jo crec que s'ha de parlar.
Sí, perquè... Vull dir, no creieu que falta la política una mica aquest, que es pugui parlar de tot?
Sí, falta el bon polític, falta l'estadista, no n'hi ha en enlloc. Bueno, alguns sí, però...
Domènec, que no t'hem sentit gens, eh?
No.
Bon dia, Domènec.
Quin calla atorga.
No. Ah. No es pot parlar de tot perquè el Tribunal Constitucional posa límits. Sí, per tant, no es pot parlar de tot.
Ha quedat clar.
Per això feia les sí. preguntes.
Bé, escolteu, més enllà d'això, anem amb titulars. L'Ajuntament sancionarà l'empresa a càrrec de les obres de l'hipòdrom si no les finalitza en 15 dies. El contractista té un termini de 2 setmanes per completar els treballs que haurien d'haver acabat el 31 de juliol. Estem a 24 d'octubre.
Si no
hem viscut el cas de l'hipòdrom, hem viscut el cas de la cobertura de la pista d'hoquei patins de la Jaume Tubau. Això... és habitual que s'endarrereixin tant les obres?
A veure, és un procés de mala adjudicació de les obres, segurament, perquè la carretera de Cerdanyola encara està pitjor que l'hipòdrom.
Sí. També, la carretera de Cerdanyola s'endarrereix fins al gener.
I no s'entén que no es pugui acabar perquè són unes pedres que han de venir de jo que sé on, d'Itàlia o de la Índia o de... A veure, això és un... l'adjudicació de les obres segur que no s'ha fet ben feta. El que passa que l'adjudicació de totes aquestes obres les va fer un determinat grup polític i ara se'n veu les conseqüències uns altres determinats grups polítics.
Però haurien estat també aquests en la taula d'adjudicació.
Dubto molt.
Bueno, home, en principi, teòricament, tots els partits han d'estar en la taula d'adjudicació per poder-nos valorar. Jo hi he estat moltes vegades amb taules d'adjudicació, el que sempre...
Depèn de com se faci l'adjudicació, depèn
de com, clar, evidentment.
I depèn normalment... de la quantia de l'adjudicació, no cal que hi siguin tots els partits.
Però normalment hi han de ser, des del punt de
vista... No sé si hi van ser-hi o no hi van ser-hi, però el que estic segur és que si està fallant amb tants mesos...
Sí, no, el que passa és que moltes vegades, jo sempre discutia, que sempre la sensació és que es anava sempre a la baixa. O sigui, les adjudicacions manava molt més el preu, anem a dir, que ofertaven, que no pas la referència del proveïdor corresponent, diríem, no? I potser algunes vegades, evidentment, doncs, també l'amistat d'algú que altre, no?
I el que la mateixa empresa presenti tres pressupostos diferents.
Sí, sí.
La mateixa empresa presenta tres pressupostos diferents. Sí, sí.
Això es pot fer?
Sí. Oficialment no, però es fa. Sí. I una altra de les coses que acostuma a passar, i ja et dic, ara jo fa temps que no em preocupa d'aquestes coses, no sé si continua passant, és que quan una obra està a punt d'acabar, sobretot si hi ha eleccions, l'empresa et diu, augmentem, se'ns ha augmentat molt les despeses d'aquesta obra i, per tant, o apugem tants diners de pressupost o no acabem l'obra. Tants diners de pressupost, si és més del 10%, s'ha de fer una altra adjudicació.
A partir d'un 10%.
I això et quedes enganxat de mans, de peus i de tot, diguéssim.
Jo tinc molta curiositat per com acabarà sent realment la mobilitat en aquest punt de la ciutat.
Sí, i és una de les coses que parlant-ho amb gent que no està posada en el dia a dia de la ciutat, hi ha gent que segueix molt poc l'actualitat santcugatenca, i és una de les coses que els afecta i que realment toca a tothom. A tothom no, a moltíssima gent. A mi no m'afecta, per exemple, el rotonde de l'Hipòdrom no...
Si surts per Sant Cugat en aquell punt, d'alguna manera o altra, sí, t'ha d'afectar. Sí, sí.
Totes les entrades i sortides afecten.
Correcte.
De fet, n'hi hauria prou en fer les entrades a la C-16, les que hi ha en pujada, fer-les també en baixada, i segurament trauries molt del trànsit que hi ha...
O el rotonde sud, també.
Sí. No? Em sembla que això...
No parlem.
Això em sembla que...
A veure, aquí... Perdona, Domènec, però aquí em sembla que intervenen més factors. Agafar el cotxe a 3:45 del matí o a 4:45 de la tarda en aquest poble és de bojos. Que hi hagi parat els cotxes, però 10, 20, 30 cotxes a l'entrada del Joan Maragall, quan el Joan Maragall se suposa que tots els nens i nenes que hi van hi haurien d'anar a peu... és de bojos. Per tant, a veure, la circulació a Sant Cugat és complicada per moltes raons, no només per l'hipòdrom.
Bueno, no tothom viu al centre, o potser aquests nens
però
que sí que
no viuen
al centre
no tenen per què portar el nen al Joan Maragall.
No, però potser sí que viuen al centre, però potser, no ho sé, m'ho estic inventant, agafa el cotxe per portar-la cap a la penya, cap al camp de futbol, cap a...
No? O bé el deixen i se'n van a treballar després.
Exacte.
No?
Cap a l'autobús. Els autobusos de la Rambla Ribatallada, hi ha un tap de cotxes dels pares que van amb cotxe a deixar el nen a l'autobús. A veure...
Jo no ho sé. La qüestió és que l'hipòdrom és una zona amb molts problemes de trànsit. No sabem com anirà tot plegat. Però en qualsevol cas la qüestió
és que... I tampoc sabem si aquest carril bici serà molt utilitzat. No en tinc ni idea, la veritat. Tinc ganes de veure-ho... No? d'aquest canvi que s'ha plantejat a nivell de mobilitat, veure la realitat quina resposta té per part de la gent.
Jo la sensació que jo passo per l'hipòdrom, ara la sensació que tinc amb els semàfors i tot el que estan fent, penso que ja s'està integrant com una plaça dintre de la ciutat, perquè abans era una cosa llunyana, fora, i ara jo ja la veig que dic, mira, en 4 dies això ja serà com la plaça Catalunya, no? Per entendre'ns, no? Vull dir, s'està integrant, és que a poc estem creixent.
I sí, és una
realitat.
Estem
creixent, són molts nens. El lògic és que el que dius tu, Maria, que els nens del Joan Maragall siguin els nens del barri, que anessin
a anar caminant.
Però
per venir de Mirassol aquí no cal passar per l'hipòdrom.
No, ara sí, va millor. Jo vaig per la Ronda Nord, per no passar per dintre el poble. Va molt millor. Els de Mirassol ara anem per la Boehringer, passem per l'hipòdrom, agafes la Ronda Nord i baixes per Collfabà.
Sí.
És més ràpid. A certes hores, perquè clar...
Dubtaria que fos més ràpid que baixar per l'avinguda...
Bueno, pas per anar pel centre i fer tot el...
A l'estació de Mirassol i baixar per aquella avinguda i...
Són opcions, però ara...
A l'avinguda de Can Ganxet, és molt més ràpid.
Sí, però tens aquestes dues opcions ara.
És que passa que l'urbanisme s'ha fet bàsicament molt temps pel cotxe.
Sí.
No s'ha fet per les persones, sempre. I llavors estem una miqueta doncs, amb aquest impàs.
No t'equivoquis, S'ha fet pels especuladors, no pel cotxe.
Sí. Bueno, home, ja, sí, sí.
No, no, perquè si s'hagués fet, si hagués fet pel cotxe, tindríem carrers més amples, i no els tenim.
No, no, però la mobilitat també ha sigut un factor important, no solament l'especulació, home, no fotis. Vull dir, jo diria que Sant Cugat necessita, evidentment, doncs, un pla estratègic, perquè és que si no, llavors, doncs, però el que passa és que s'ha de ser molt valent, eh? S'ha de ser molt valent per fer un pla estratègic de mobilitat, perquè hi haurà moltes restriccions, eh?
I que no és un problema només de Sant Cugat, vull dir, el problema de la mobilitat és un problema extrapolable a tots els municipis grans i a totes les ciutats.
A Barcelona com està, i en fi, que han d'haver-hi restriccions molt dures, i no sé quin partit polític és capaç d'assumir aquesta responsabilitat, no? No ho sé, em dóna la sensació de que falta una certa valentia política per a determinar certes coses.
I sembla ser que el cotxe desapareix, no?, de les grans ciutats a la llarga, no?
Jo crec que ni tu ni els més joves que estan aquí veuran la desaparició del cotxe.
Sí, difícilment. Amb el tipus d'urbanisme que té Sant Cugat és molt difícil de fer desaparèixer
Correcte.
El cotxe.
El que passa que dintre la ciutat hem de potenciar més el que és l'ús del tren, perquè tenim com 6 o 7 parades
o
a Sant
Cugat
de tren. No, evidentment, no.
Esclar,
a veure...
Sí, però el problema del tren
i els autobusos,
que...
I els autobusos.
Tu dius, a veure, visc a Valldoreix i, per tant, diguéssim, agafo el tren a Valldoreix per venir a Sant Cugat. Imagina't que vius al Mar Roig. Ja no dic a Montmany, eh? No, quan hi ha des de Montmany fins a l'estació de... Diguéssim, sí, caminant, eh? I ho dic perquè m'ha tocat fer-ho bastantes vegades, diguéssim. Des de l'estació de Valldoreix fins a l'entitat local menor hi ha mitja hora.
Sí, ja.
Però a peu hi ha mitja hora.
Hi ha autobusos, no? Per això sé que funcionen molt bé els de Valldoreix, no? No, m'han dit.
Bueno, funcionen tan bé que jo sempre hi vaig a peu. Vale, però, bueno, a part d'aquest detall sense importància, diguéssim...
No, sempre havia sentit a dir que els de Valldoreix funcionaven molt millor que...
Els van canviar.
Sol, és cada hora, és un pal l'autobús.
Clar, és que si t'has d'estar una hora allà, diguéssim, esperant a l'estació, te n'hi vas a peu, que tinguis mitja hora
sí,
i arribes sí, abans.
Sí, i fas exercici.
Clar. Sí. És aquest. Però si tu vas al Mar Roig, diguéssim, d'allà fins al Mar Roig ja hi tens 10 minuts més. Vull dir que, en fi, les distàncies són molt llargues.
Molt, molt.
Bé, més enllà d'aquest tema, tenim un altre titular. Controls policials a partir d'aquest dijous al camí que porta l'Avenç per disminuir la velocitat. L'Ajuntament vol reforçar la seguretat dels vianants i reduir el risc d'accidents. Ho ha anunciat a les xarxes socials l'Ajuntament, que assegura que properament es donarà a conèixer quan comencen les obres per canviar el ferm, que el Domènec és un tema que li interessa.
Ja, per cert, ahir vaig tenir ocasió de rondinar amb un regidor de l'Ajuntament sobre les manifestacions que havia fet del camí de l'Avenç.
Sí. Sí, sí, jo li volia comentar, però llavors després se'n va anar, i en fi, però jo vaig veure,
vaig
dir,
després li
comentaràs això. Hòstia, sí, per favor, és que...
I doncs, que hem acordat que ja l'Ajuntament està d'acord amb que no és el parc natural, eh?
Home.
Va reconduir les seves paraules, diguéssim. Va.
Veig que... Pot ser molta demagògia, em sent.
Sí, no, perquè aquella zona, de fet, ha quedat com en un... Queda en un estrany... Com es diu en castellà? Limbo, no?
Sí.
No sé si hi ha alguna solució.
El purgatori?
No ho sé, una cosa així.
El purgatori?
Però això entra dintre la dinàmica que deia abans el Domènec Miquel, d'on se construeixen les coses i quins camins es fan per anar en aquelles coses, diguéssim.
Però ha sigut un problema... En aquell moment va ser una bona...
En aquell moment no va ser
una bona aposta,
perquè
no va ser
a l'alcalde Joan Aymerich ja se li va crear un seriós problema quan els pares de l'escola Benz li van dir que asfaltés el camí per anar-hi amb cotxe, perquè abans no s'hi podia anar amb cotxe.
Sí, sí. I els pares de l'escola Benz van pressionar tant que va anar a l'Ajuntament, va asfaltar el camí i es va carregar les valles que hi tenien diferents parcel·les de veïns i van invadir les parcel·les dels veïns, amb la qual l'Ajuntament es va posar en un lío perquè, doncs, a veure, havia agafat terreny particular sense passar per procediments d'expropiació, ni tan sols de demanar permís, ni tan sols de comunicar-ho.
Sí, que hi havia...
Però la pressió dels pares de l'Avenç és la pressió dels pares de l'Avenç, eh?
Sí, sí,
ja no, no, ho dic perquè ens entenguem, eh?
Aquest va ser un problema sí. Originat ja des de l'any 87,
sí, sí.
Que jo conegui, eh?
Sí, sí.
Que és la, quan es va fer aquella escola?
No, aquella escola es va fer abans.
Abans de l'Aymeric.
I llavors com s'arribava abans a l'avenç?
Doncs,
per un camí de carro una mica més ample. Vull dir,
la gent deixava les criatures a la carretera i anaven a peu fins a l'escola.
Sí. Quina distància hi ha?
Res, hi ha 4
10
passos.
Minuts, sí.
10 minuts.
Com a molt.
Perquè com se soluciona aquest punt?
Un quilòmetre.
Com ho soluciones?
Jo no sóc d'urbanisme, per tant...
No, l'entrada era per la rebassada. Vull dir, la curva aquella de rebassada, no?
El camí de Can Vell, no?
Sí, de Can Vell. Per tant, doncs, era un... que era un lloc també d'entrada i sortida complicat, perquè realment doncs, allò no funcionava. Però ara després també s'ha fet pel camí lateral aquell que va al tennis, no? També una miqueta no s'havia anat per allà també.
Bueno, allà era una dracera.
Era una dracera aquella. Només una dracera.
Allò és el camí vell de Sant Cugat a Barcelona.
Sí.
I aleshores es pot passar per allà, però allò es va haver de convertir en direcció única.
Sí, perquè si no,
no dona per més. Vull dir, a veure, allò era un camí d'animals d'abast, no un camí de carro, eh? Era un camí d'animals d'abast.
Jo recordo haver passat per allà fins a l'avenç.
Sí, sí.
Bé, doncs més enllà d'això, que trobem alguna solució.
És que no puc aportar gaire
més, eh? És que allò és un misteri.
D'aquesta manera, fer una crítica està bé, però doncs això que alguna cosa s'ha de fer, evidentment, doncs, perquè hauran de buscar una solució, perquè evidentment doncs, si s'han d'anar...
A veure...
No? Es pot fer molta crítica, però arriba un moment que diu, bueno, anem cap endavant, a veure què fem, com allò, ho fem ara, de quina manera.
Allò en els seus inicis, i això el Domènec ho sap millor que ningú, era un convent, no?
Sí.
Una església, un convent, que era pràcticament de clausura, no era de clausura.
No, tot el contrari. Tot el contrari, Cristo Trabajador és un ordre que es funda en l'any 49 i fan aquest edifici en l'any 53, perquè hi ha una donació dels terrenys, etc, i es fa aquest edifici aquí a Sant Cugat. Doncs és un ordre que surt dels jesuïtes i són capellans obrers. Són capellans que treballen a fàbrica, vull dir, tot el contrari, diguéssim, que també hi ha, diguéssim, laics que acaben, diguéssim, formant part d'aquestes comunitats, d'això, perquè n'hi ha diverses de comunitats aquestes distribuïdes per Catalunya, la principal és aquesta. I poc després de l'any 71, que es va fer aquella manifestació que va sortir...
Comissions Obreres va sortir d'allà.
Va sortir d'allà i va anar fins als quatre cantons, i als quatre cantons la Guàrdia Civil amablement doncs la va dissoldre.
Això ho feia molt, sí. Amb molta amabilitat i molt de tacte, no?
Exacte, sí, sobretot per la banda de la culata, diguéssim. Doncs... aleshores hi van haver-hi unes pressions sobre l'arcabisbe de Barcelona, que en aquells moments era Narcís Jubany, que va dissoldre l'ordre. Perquè, és clar, això d'aquests capellans obrers amb unes comunitats d'aquest tipus així, ja es veia que això havien de ser marxistes-leninistes i, en fi, per tant, això i la fe catòlica no casa gaire. Ells consideraven que sí, però els altres consideraven que no i els van dissoldre. Bé, entre altres coses, perquè el fundador havia mort en aquell moment, que era el gran líder, i potser no van tenir un segon líder tan important.
No, bé. Però que en aquell moment no creava problemes de circulació en aquella zona, ni un. Va ser quan es va constituir després amb escola que va començar a crear problemes.
Sí, sobretot quan l'escola va començar a créixer.
Ma, clar, també el trànsit que genera un edifici religiós o una escola no és el mateix. I la concentració del trànsit, sobretot.
La creació de les escoles sempre ha creat problemes en aquest país.
Ara, no en creem.
El tema de mobilitat i tot, evidentment, doncs, aquí està... ple d'exemples.
A mi em sembla que on ha d'anar el nou edifici de la Mirada, per exemple, allà no hi ha d'haver massa d'inconvenients de circulació, com a mínim de moment, fins que no arribin a arribar-hi segur. Bé, més coses. L'Ajuntament engega un procés participatiu per donar forma a l'ordenança que regularà la zona de baixes emissions. Hi ha dos elements aquí. Un, procés participatiu, que no acabem de tenir clar si això funcionarà bé o si convencerà. I l'altra és la zona de baixes emissions, que és aquesta restricció per als vehicles que no tenen l'etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit, que al final tots s'estan darrerint tant que potser no en quedarà cap.
Jo no entenc una cosa. Jo fa uns mesos vam rebre una etiqueta, sí, vam rebre l'etiqueta de la DGT, no? Amb el que corresponia... No? Quina les quantitat emissions, exacta generava cada un dels nostres vehicles, i paral·lelament vam rebre una etiqueta de l'Ajuntament. Jo vaig anar a preguntar i em van dir a l'Ajuntament, no, no, això a hores d'ara no està aplicat, no serveix de res, i vaig pensar, bueno, mira, no, escolta, la llenço, no? I ara volen tornar a reactivar això?
Amb un procés participatiu.
Amb un procés participatiu.
Que això van de ser els tècnics. Que
per tant, tindrem les restriccions de la DGT, la de la Generalitat, les, quan entrem a Barcelona i a Sant Cugat.
La restricció afectarà els dies laborables de 7 del matí a 8 del vespre. Estaran exempts els vehicles d'emergències de persones amb mobilitat reduïda, de serveis bàsics i altres vehicles autoritzats. La zona de baixes emissions és des de la Ronda Nord fins a la rotonda, és que no sé com descriure-la, la que va a Volpelleres, del sistema de tres rotondes, diguem-ne, la rotonda del Xic, la rotonda de dalt, anirà per la carretera de Vallvidrera fins a gairebé fins a Vall d'Oreix, pràcticament, i després pel cantó de la via fins a l'estació de Sant Cugat i tota la part de l'Eixample Sud, i fins a l'Avinguda Roquetes, és a dir, tota la part del centre serà zona de baixes emissions.
Però llavors els vehicles que més contaminin no podran circular per aquestes zones.
Exactament.
Llavors jo em pregunto una pregunta que m'he fet des de sempre. De què carai serveixen les ITVs?
Clar. I si tu ets un veí que
és obligatori passar, eh?
Sí, sí. I si tu ets un veí que vius dintre d'aquest perímetre, què? Només podràs sortir d'un bon cotxe de nit?
Per exemple.
L'ITV teòricament dona un reglament a medida de que el cotxe funciona bé, les emissions...
És justament el que tu dius.
Això d'alguna manera és intentar veure quina zona és la que...
Albert, però el distintiu, diguéssim, que el teu cotxe no emet... El qui te l'ha de donar és la revisió de l'ITV.
Sí, no una cosa
genèrica de dir els que estan matriculats abans de l'any tal, diguéssim, aquests, diguéssim, no. I els que estan matriculats després,
totalment d'acord. No, però jo dic que aquest procés participatiu és perquè veure ben quina zona, suposo, no?
Sí.
Les zones, i suggeriments, per exemple, quin tipus de zones, fins on arriba aquesta zona, tal. Això és això.
Però no la tècnica del cotxe.
Jo crec que el que ha dit és una bona aportació, o la Maria... Perquè és el que passa, no? La gent que viu allà no podrà sortir, no es podrà moure.
Potser no pot treure el cotxe mai, de fet, mai de la vida, i a més es queda allà.
Que es compri un cotxe nou, bueno, pues que donin subvencions, o no sé.
Això, quan has dit això de les rotondes no tenen nom, oi?
Sí, tenen nom.
Cada una de les rotondes tenen nom,
sí.
O no?
Sí, es va modificar el nomenclàtor, oi, per posar
noms? Sí, passa que, per exemple, hi ha rotondes que són que ara tenen nom de plaça i no són...
No són places, són rotondes, que realment que dius...
A Can Magí, per exemple, n'hi ha alguna que no hi ha res al voltant, no sé tampoc si algú, no hi pot viure ningú, ni pot haver cap edifici.
Els noms de les rotondes són de personatges o són de...
No, són de coses.
Són de coses. És
a
Mirassol,
allà prop de l'hospital hi ha la de l'era, parla de coses que tenen a veure
amb els oficis agrícoles o amb bèsties agrícoles i demés. Sí, perquè, en fi, els noms els vaig sorgir jo.
A Mirassol són així.
Jo, abans d'acabar, vull treure un tema.
Ah, sí, doncs vinga.
Una, que d'aquí pocs minuts comença l'exhumació de Franco, ja sé que no és un tema Sant Cugatenc, però...
No, no. Potser s'equivoca l'helicòpter i acaben aquí, vés a saber, això...
O tindríem una bona... Turísticament seria molt bé.
Tarral al mig del nou al monestir i tindríem clients.
Un tema que volia treure és que aquests dies, amb totes les protestes de Barcelona, els aldarulls, etc., s'ha posat molt en valor el paper que està fent BTV com a mitjà local de Barcelona. Sí. I crec que demostra molt la realitat que es viu encara avui en dia, que es pensa, o molta gent pensa, molta part de la societat, que només els grans mitjans i els grans mitjans nacionals poden informar, i quan veuen que algun mitjà local fa alguna cosa que despunta, tothom és, què estan fent, no? I crec, i m'ha fet reflexionar, de que encara avui en dia hi ha molta gent de la societat que no és conscient del poder que tenen els mitjans locals, de la feina ben feta que fan, de la força que tenen i de com informen amb coses que segurament els queden molt més a prop del que molta gent es pensa, no? I m'ha sobtat molt, i realment BTV ha fet una bona cobertura, estan fent una bona feina i estan on han de ser, però m'ha impactat aquest redescobriment, no?, de la televisió de Barcelona, de de dir, ostres, quina feina estan fent. Sí, és veritat, i se'ls ha de felicitar, són on han de ser, però tinc la sensació que encara molta gent veu els mitjans locals com això, els mitjans que només informen del que fa l'Ajuntament o del que fa l'alcalde de torn, i en aquest sentit penso que aquesta casa és un bon exemple.
Sí, vaig llegir un...
Nosaltres estem agraïdíssims d'aquesta... Sí, veritat, estem molt d'acord.
D'aquesta falca.
Estem molt d'acord.
Està
molt
bé, és veritat.
És que per això estem aquí nosaltres, eh?
Exacte.
A veure, la pau i la convivència passa per estar bé tu a casa teva, primer, parlar amb els teus... amb la casa teva, amb la teva unitat familiar, després amb els veïns i després amb la teva societat que t'envolta, tot això és com una ona i genera benestar, però també hem de saber el que ens pot vindre de fora.
Sí,
per tant, hem de mirar d'estar bé nosaltres. Jo, perdona, anaves a dir-ho, has anomenat una cosa que passarà avui, jo crec que se li ha donat massa cobertura a la tele. A mi, sincerament, m'és igual el que li passi, el que facin avui amb aquest senyor. I, en canvi, hi ha coses molt més importants que s'haurien de parlar. I, no, i a vegades aquests medis grans és que te venden uns productes i te col·loquen uns productes que, de veritat, són intoxicadors. Són intoxicadors.
A veure, jo vull dir una altra cosa, perquè durant molts anys vaig ser responsable d'una televisió local. Costa molts diners a l'Ajuntament el funcionament d'una televisió local. I no tots els ajuntaments poden assumir que funcioni una televisió local. Això em descarrega dels ajuntaments que jo vaig conèixer durant 23 anys, que són els del Baix Llobregat, que tenien seriosos problemes per mantenir en marxa Televisió Sant Boi o Televisió Viladecans o Televisió Gavà. Perquè no els ajuntaments...
Mitjans tècnics són cars.
Sí, són cars. És que ja no és una televisió local, és que fer una televisió és molt car, però crec que una ciutat, un municipi, amb un mitjà de comunicació públic fort, és un municipi amb més poder...
I cohesionat, molt més cohesionat.
Sí, amb més cohesió i segurament amb més autoestima, també, no?
Mm. Sí, el problema, diguéssim, sempre és que una cosa són els informatius, que poden estar molt ben fets, però com omples el reste de la programació? I llavors, normalment...
Converses consentides i programes d'aquests que no valen res.
Exacte. Aquest és el problema. El problema és que els informatius poden estar molt bé, però la resta del temps, doncs, la major part de televisions aquestes locals, home, doncs, deixa molt que desitjar.
Sí, però...
I no pot competir, diguéssim. És impossible, no poden competir amb els públics.
No,
bueno, amb els públics, amb els grans, vull dir.
No, però és que no és que hagin de competir o no amb els grans.
Han
és
de complementar.
No, i que simplement que si Cugat, el tot, a Televisió de Sant Cugat no existissin, ja em diries tu qui informaria de Sant Cugat i del que passa aquí. Segurament ens passarien la meitat de coses, i encara et diré més, i ens colarien molts gols.
Mm-hmm. De fet, un dels objectius d'aquesta tertúlia és precisament parlar de coses que passen aquí.
Va haver-hi un article a La Vanguardia, una crítica del BTV, de televisió, la reportera que feia crítica, que la va deixar perfecta, la va deixar molt, molt bé. Jo quan la vaig llegir vaig dir, ostres, BTV està fent una bona feina. Vol dir que hi ha els mitjans de comunicació així més amplis, si donen cobertura també publicitària a aquells mitjans petits, estaria bé. Vull dir, a veure quin dia... la que fa la crítica de ràdio, televisió, La Vanguardia, doncs fa una bona crítica d'aquí, de Cugat.cat.
També és veritat que BTV és incomparable a altres mitjans locals, eh?
Sí, correcte,
en molts,
sí,
correcte,
en molts,
correcte.
Sí, molt
en molts sentits.
Sí, sí, sí.
Bé, però més enllà d'això, crec que hem repassat una mica tot plegat, tot el que és d'actualitat aquí a la ciutat, més enllà de la data d'obertura del Decathlon, que és un tema que segurament també interessa a molta gent. Des d'aquest punt de vista. Però,
han de tremolar les poques botigues d'esports que queden aquí?
No ho sé. Tampoc jo crec que la gent ho tenia bastant interioritzat, anar a Terrassa, el Decathlon. Ja no crec que canviï molt el... Però des del meu punt de vista, no sé vosaltres si creieu que aquest tipus de realment poden...
Jo sóc sempre de comerç local. Sempre.
Home.
Bueno, ara tenim un Decathlon local. I quilòmetre
no sé si
zero.
Quilòmetre
no, quilòmetre zero.
Em sembla que amb el Lluís Recudent el seu dia també va fer una proposta a prop del CAR.
Que a Sant Joan, no?
Sí, a Sant Joan, que hi havia un macro també espai esportiu, no sé si era el Decathlon en aquells moments, però realment doncs, va haver-hi bastanta polèmica amb això, que es volia posar allà un centre de comercial de temes d'esport al costat del CAR.
Centres comercials sempre generen, per un cantó, hi ha gent que ho celebra, i a mi, polèmica.
I mobilitat. Generen mobilitat.
Cotxes.
No, si estàvem discutint abans de no sé què, sí. Si tu muntes un Decathlon, el que està generant és mobilitat.
Doncs bé, avui se'ns ha acabat. Ens hem quedat curts contra pronòstic, ens falta un minutet, tampoc, ara si algú té alguna cosa a comentar a l'últim moment.
Jo volia dir només una cosa, avui és el Dia Mundial contra la Polio, i ja sabeu que tots els clubs rotaris del món fan cada any, es comprometen a aconseguir efectivitats per aconseguir vacunes, i nosaltres estem preparant una activitat que no la farem avui, sinó d'aquí un mes, amb el pintor Lluís Ribas, i ja us n'hi anunciant. Però sobretot, la polio encara aquest any portàvem 66 casos detectats de polio a Afganistan i al Pakistan. Els virus no tenen fronteres, hem de seguir vacunant, encara que aquí no n'hi hagi, hem de seguir vacunant a tots els nens que neixen, perquè si no podem tornar a tindre polio. Per sort, aquí no passa, però en els llocs que hi ha conflictes, guerra, o com ara torna a haver allà a Síria i tot allò, poden tornar a haver-hi casos. I la vacunació en llocs que hi ha conflictes bèl·lics és molt dificultosa i moltes vegades ho fan voluntaris. I bueno, per tots els voluntaris, per tota la gent que intenta evitar aquesta malaltia, avui m'agradaria fer-los un homenatge.
Doncs amb això acabem. Gràcies, Montse.
No, gràcies.
I gràcies també al Domènec, a la Maria, a la Marina i a l'Àlvar. Que vagi bé. Tingueu una bona setmana i ens retrobem d'aquí 7 dies.
Bon dia.
Gràcies, Albert.
Gràcies.